Ràdio Estel. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dilluns 20 de setembre. I a aquesta hora són aquestes.
Los acercamos también con unos vídeos al volcán más reciente que tenemos aquí en la isla de La Palma, que fue el volcán Teneguía.
Jo crec que la Generalitat ha de fer un pensament en aquest sentit. No pot tenir ofegat el sector de l'oci nocturn.
A nosaltres, a la immensa majoria de les famílies, de moment no. O sigui, què passa? Que ja no tenen ni drets. O sigui, home, s'estem tancant com si no fossin ciutadans de primera... Ostres, de ple dret, eh?
En poques paraules, la Remei ens fa una fotografia clara de totes les dones víctimes d'aquell exili forçat. I que des del memorial, Remei, li garanteixo que tindrem un record.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dilluns, com dèiem, 20 de setembre, i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho. Tot plegat perquè, sobretot, volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, a Xavi Aguilar, a les tecles del so, a Pau Massí pel capdavant de la producció, a Ana Closa, Olma Giró i Xavi Toscano, a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest dilluns són, per exemple, com evoluciona el volcà de la Palma a Canàries? Pot afectar encara més la situació? Quines són les dotacions que estan preparades a l'illa? I en un altre àmbit de qüestions, fins a quan duraran els macrobotellots de milers i milers de joves? L'obertura de l'oci nocturn pot fer minvar aquest tipus de festes? Un dia en el que, a més, us estem preguntant a través de la xarxa de Twitter si estaries d'acord amb l'obertura de l'oci nocturn a Catalunya durant els propers dies. Pots contestar l'enquesta i dir a la teva @inforestel. Totes aquestes preguntes i algunes més te les intentarem respondre ara i aquí, a l'Estel Migdia. Dos minuts que passen de les dues de la tarda. Aquesta hora, i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Els ruixats i les tempestes han de guanyar terreny al llarg de les properes hores a les comarques de Barcelona i també comarques de Girona. Avançada la tarda, arribarien també cap al nord de les comarques de Tarragona. Localment, amb intensitat, compta, per tant, amb els llocs on es puguin inundar fàcilment, perquè avui aquestes precipitacions localment poden ser fortes o molt fortes de forma local. Bufarà la tramuntana al nord de la Costa Brava, bufarà també el mestral al sud de Tarragona i en aquestes comarques, en principi, no haurien d'arribar les precipitacions. Ja hem notat avui temperatures més baixes que en dies anteriors. La previsió per demà ens indica que les temperatures al matí encara seran una mica més baixes, caldrà més roba d'abric només a primeres hores, amb inagradable de dia, nuvolositat variable a la tarda que pot donar ruixats a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, encara amb una mica de tramuntana.
Tres minuts i mig de les dues, ara sí, comencem en plena d'actualitat. Última hora sobre el volcà de la Palma, que es va produir ahir cap a les 3 de la tarda, 3:15, 3:20. El que sabem fins ara, recopilem informació, hi ha un centenar d'habitatges afectats per la lava. Es prohibeix la navegació a les zones més pròximes a l'erupció. La lava tallarà també la carretera principal de la Palma i dividirà la illa en dos. Fa unes hores també explicàvem que la companyia Vinter havia cancel·lat uns 4 viatges amb origen o destí a l'illa de La Gomera. Doncs bé, aquests vols ja s'han reanudat. Què en sabem més tot just ara? Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs l'erupció ha deixat a més de 5.000 persones evacuades i la Guàrdia Civil calcula que hauran de sortir de La Palma unes 10.000 persones. La lava, que surt per 8 boques, avança a 700 metres per hora en direcció a la costa i destrueix tot allò que troba al seu pas. La unitat militar d'emergències té desplegades a La Palma 67 membres i 30 vehicles, un contingent que s'incrementarà al llarg del matí fins a arribar als 180 efectius i 57 vehicles entre lleugers i pesats. D'altra banda, també està prevista l'arribada de 3 hidroavions a primera hora de la tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, han visitat avui algunes de les zones afectades. A la tarda, Sánchez té previst assistir a la reunió del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic.
Per cert que avui dilluns, a més, els infants canaris han tornat a l'escola on, evidentment, el tema principal no en podia ser un altre.
acercarlos a la realidad, pues con imágenes de la zona de la Ruta de los Volcanes, conocida como la Cumbre Vieja, que es donde se están produciendo esos enjambres sísmicos. Los acercamos también con unos vídeos al volcán más reciente que tenemos aquí en la isla de La Palma, que fue el volcán Teneguía.
I això és el que passa ara mateix a Canàries, a l'illa de la Palma, tots pendents del que passa en aquest volcà, i en aquesta ràdio us anirem explicant com evoluciona tot plegat. Per cert, que està prevista una roda de premsa on hi intervingui, entre d'altres, el president del Cabildo de la Palma, per avançar-nos totes aquestes novetats. Tan bon punt sortir en roda de premsa el president del Cabildo, que el podrem també escoltar en aquesta emissora. En altres qüestions, també, amb la millora de la pandèmia, tornen les conductes irresponsables, i aquest cap de setmana s'han destacat 3 macrobotellots a Catalunya. El primer i més multitudinari és el que es va celebrar la nit de divendres a la Universitat Autònoma i es va convocar a través de les xarxes socials. S'hi van apropar més de 8.000 persones, Anna.
La tallada va acabar de matinada amb destrosses al campus i baralles entre els assistents. Els Mossos investiguen 2 agressions en aquest macrobotellot. El d'una noia de 18 anys que denuncia una agressió sexual, i una altra d'homòfoba, on un jove hauria estat atacat i llançat per un barranc al crit de maricón. Va resultar ferit i va haver de ser atès a l'hospital. Trens de Ferrocarrils de la Generalitat xifra en 4.000 euros els desperfectes a trens i instal·lacions.
I en dèiem que n'hi havia hagut 3 d'importants, doncs bé, el segon és un botellot a Tarragona que ha acabat amb un jove de 21 anys ferit amb arma blanca. Els fets van passar durant la matinada, també de divendres a dissabte.
La festa il·legal se celebrava a l'aparcament del cementiri de Tarragona, a la zona del camí del Llorito. L'agressió es va produir arran d'una baralla entre 2 grups d'amics. La víctima va relatar haver rebut una punxada al costat en plena batussa, que es va originar per causes desconegudes. El jove va ser traslladat a l'Hospital Santa Tecla amb pronòstic lleu.
També hi ha hagut ferits i greus en un altre concentració a Sabadell, que ha acabat amb un tiroteig. Una de les persones ferides és una dona embarassada que, com a conseqüència de les lesions, ha perdut el fill.
La dona, en avançat estat de gestació, es trobaria a l'Hospital de Terrassa, i tot i que el centre no confirma de forma oficial, sembla que sé que es troba allí. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets que podrien haver-se produït en el marc d'un botellot. El tiroteig ha tingut lloc aquesta passada nit al polígon de Sant Pau de Riusec, a Sabadell, i 4 persones més han quedat ferides.
I aquest cap de setmana també hi ha hagut un altre botellot en un parc públic de Tiana. Després del ball de Festa Major, la nit de dissabte-diumenge, la concentració va acabar amb diversos joves llançant objectes contra la policia i amb els agents havent de fugir corrents, perseguits per desenes de persones.
Diversos cotxes dels Mossos i de la policia local de Montgat i de Tiana van anar al parc en ser avisats d'un possible apunyalament que va resultar ser fals. En arribar al lloc dels fets, van ser increpats, se'ls va llançar objectes i, finalment, un grup nombrós dels joves els va començar a perseguir. Els Mossos han obert diligència per desordres públics, desobediències i atemptat a agents de l'autoritat.
I aquests són els macrobotellots més destacats a Catalunya, tot i que n'hi ha hagut d'altres. Què diuen des de la Conselleria d'Interior, Anna?
El conseller Joan Ignasi Elena afirma que s'està investigant si darrere d'aquests macrobotellots hi ha trames organitzades. Elena insisteix en que l'obertura de l'oci nocturn ajudaria a gestionar millor la nit, però reitera que es farà sempre i quan Salut ho consideri que es pugui fer. El conseller ha alertat que hi ha vídeos a Tiana i que s'identificaran aquelles persones que van actuar de forma agressiva contra els agents.
I a les portes de les festes de la Mercè, la ciutat comtal, a Barcelona, aquest cap de setmana, Ada Colau ha demanat la reobertura de l'oci nocturn.
L'alcaldessa de Barcelona assegura que l'obertura dels locals permetria descongestionar l'àrea metropolitana i faria que no hi hagués un efecte crida de la Mercè. D'aquesta manera es poden evitar situacions com la d'aquests macrobotellots.
En una altra plana de qüestions, la diputada del Partit Popular, Lorena Roldán, en una entrevista a Ràdio Estel, ha demanat aquest matí que des de Salut es trobin solucions per a aquest tipus de trobades que acaben sent problemes d'ordre públic, i reclama que es reobri l'oci nocturn.
Jo crec que la Generalitat ha de fer un pensament en aquest sentit. No pot tenir ofegat el sector de l'oci nocturn, i el que han de permetre, doncs, és que aquestes reunions, aquests esdeveniments, es tornin a produir dins dels locals, que segurament estaran molt més controlats que no pas al carrer, amb escenes com la que vam viure, doncs, aquest passat cap de setmana.
I en plena pandèmica, Catalunya comença avui a vacunar amb la tercera dosi a les persones grans que viuen en residències. Aquest procés va començar simbòlicament la setmana passada a l'Hospitalet de Llobregat, on també es va administrar la primera vacuna Covid.
En una entrevista a Ràdio Estel, la presidenta de la coordinadora 5+1, una associació que reclama a l'administració pública que es tingui en compte les persones que viuen a les residències, Maria José Carcelén, també hi ha dit la seva. Des de l'associació no estan d'acord amb l'administració d'aquesta tercera dosi. Creuen que s'està posant de forma precipitada i que aquesta pressa podria tenir relació amb la quantitat de vacunes que han sobrat en tot l'estat. A més, afegeix que no s'han demanat permís a la majoria de famílies dels residents.
A nosaltres, a la immensa majoria de les famílies, de moment no. O sigui, què passa? Que ja no tenen ni drets. O sigui, home, s'estan tancant com si no fossin ciutadans de primera... Ostres, de ple dret, eh? Com si no tinguessin drets constitucionals. Estem deixant tot en mans de les empreses. O sigui, els vacunarem sense demanar permís, sense demanar autorització. Que s'ho pensin una mica, eh? Que s'ho pensin una mica, perquè això és inacceptable.
Pel que fa a les dades de Covid, Salut ha declarat 3 crítics menys a les UCI a les darreres hores i 3 ingressats més, el que suposa que s'han notificat 119 contagis nous i 7 defuncions.
Els indicadors de contagi es mantenen molt estables, el risc de rebrot baixa lleugerament fins als 73 punts i la positivitat de les proves en la darrera setmana és del 2,8%.
I atenció a aquesta notícia de darrera hora. Punt i final al crim de la Guàrdia Urbana. El Tribunal Suprem ratifica les penes de 25 i 20 anys de presó per als agents Rosa Peral i Albert López com a autors de la mort del també agent Pedro Rodríguez. Els fets van passar el 2 de maig del 2017 a Vilanova i la Geltrú.
La sala ha desestimat els recursos presentats pels dos acusats contra la sentència que el va imposar l'Audiència de Barcelona a l'abril de l'any 2020, després que un jurat popular considerés provat que van tramar i executar un pla per matar Pedro Rodríguez l'any 2017. Ara la sentència ja és ferma i no es pot recórrer.
I encara seguim parlant de l'aeroport i unes reaccions que porten cua perquè 90.000 persones, 10.000 segons la Guàrdia Urbana, van sortir al carrer a la protesta contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. S'han concentrat aquest diumenge al carrer Tarragona de Barcelona amb el lema pel clima, la salut i la vida.
La manifestació no només es demanava la defensa de la Ricarda, sinó que s'ha convertit en una reivindicació en defensa del medi ambient i el planeta. També hi havia consignes i pancartes per la fi de l'especulació urbanística o la millora de Rodalies. La protesta s'ha dividit en 3 trams que defensen la justícia climàtica, la vida digna i la defensa del territori.
Aquesta hora, 12 minuts que passen de les 2 del migdia, ho dèiem, pendents d'aquesta roda de premsa de Canàries. Aquesta hora anem cap a Canàries i, per tant, l'escoltem.
Entre todos, estar lo más cerca posible de nuestros vecinos en estos momentos tan difíciles. Tenemos que asumir ese compromiso de ayudas, de dar facilidades para que las personas puedan rehacer su vida, esas personas que o han perdido o la lava en las siguientes horas podrá llevarse su modo de vida, ¿no? Que es su hogar. También quiero, por supuesto, que volver a agradecer la presencia y la estancia del presidente estos días en la isla de La Palma, porque estoy seguro que sirve también para dar apoyo moral a todos y cada uno de los vecinos afectados y que tengan la seguridad que las administraciones públicas vamos a estar a la altura de esta situación. Solo para terminar, la isla de La Palma es una isla segura, es el mismo mensaje que di en el día de ayer. Ha quedado demostrado gracias a la ciencia marca española, que nos ha podido anticipar un evento de esta naturaleza, de esta característica, con una semana de antelación, que es lo que consideramos que ha posibilitado que no estemos hoy lamentando vidas humanas. Yo quiero agradecer en este momento también a todos los cuerpos de seguridad y emergencias, a todos los implicados en este dispositivo, que gracias a ellos pues estamos hablando también de que no haya pérdidas humanas. Sin más, le cedo la palabra al presidente del Gobierno de Canarias.
Creo que esa es la mejor noticia después de las horas de un volcán que sigue activo y que lo va a seguir en los próximos días, y que la colada, la lava camina hacia el mar, y es previsible que a la llegada de la noche, sobre las 20 horas, pueda alcanzar ya la zona costera. Va a haber esta tarde un nuevo comité director y compareceremos al acabar ese comité para dar toda la información actualizada. Lógicamente estamos ante una situación que es absolutamente imprescindible extremar todas las medidas de seguridad, porque estamos ante una circunstancia tremendamente peligrosa y que está afectando de manera muy grave a lo que es la isla de La Palma, en afección de terrenos, zonas agrícolas, viviendas, etcétera. Estamos ante una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y, por tanto, lo importante es que cuidemos la seguridad y que se arbitren todos los mecanismos y ayudas de las administraciones públicas. De hecho, desde el Gobierno de Canarias estamos ya con urgencia haciendo un borrador de decreto ley para que podamos recalificar los terrenos que estén en los lugares donde están las viviendas que puedan estar afectadas para que con urgencia, con inmediatez, la máxima posible, se puedan reconstruir, porque va a haber daños importantes en las viviendas y en las propiedades de los vecinos de la isla de La Palma que puedan estar afectados por la llegada de estas coladas. Por tanto, máxima responsabilidad, atender a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y seguiremos muy atentos a la evolución de este volcán en las próximas horas. Gracias.
Gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Gracias.
Acaba de parlar Ángel Víctor Torres, president de Canàries, Mariano Hernández, president del Cabildo de La Palma. Ara qui té la paraula és el president del govern, Pedro Sánchez.
Al ministro del Interior, que també nos acompanya desde la jornada d'ayer. En primer lugar, trasladar desde el gobierno de España toda la solidaridad con las familias afectadas por esta erupción del volcán. Y sin duda alguna el compromiso del Gobierno de España total, absoluto, rotundo, para que cuando proceda la recuperación y la reconstrucción de los daños ocasionados por este volcán puedan, al menos, si no recuperar su normalidad previa a la erupción del volcán, sí recuperar muchos de sus, en fin, de su día a día, de su normalidad, y evidentemente que no quede dañadas sus economías. Quiero trasladar también algo muy importante, y es que toda España está con La Palma. Esto es muy importante porque estamos viendo en todos los medios de comunicación nacionales que se está siguiendo al minuto, al segundo, lo que está sucediendo hoy y ayer en la isla de La Palma. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurre siempre en España. Y es que cuando suceden catástrofes como la que por desgracia hoy está sufriendo la isla de La Palma, una isla maravillosa, toda la solidaridad, toda la empatía de la ciudadanía española se vuelca precisamente con aquella zona afectada. Por tanto, me gustaría trasladar el que toda España está hoy con La Palma, y eso también se está viendo en este ejemplo de unidad que estamos desarrollando todas las administraciones para poder hacer frente a este hecho natural tan insólito, al menos desde hace 50 años que no se producía tan insólito en La Palma. Está el Cabildo, hemos estado reunidos con los municipios afectados, está el Gobierno de Canarias, está el Gobierno de España. Y esto también es muy importante para trasladar a la ciudadanía, y es que cuando trabajamos juntos, cuando estamos unidos, como está ocurriendo hoy, pues la ciudadanía lo agradece, tranquiliza, da seguridad y sobre todo horizonte y perspectiva de poder resolver situaciones tan de emergencia como las que estamos ahora mismo sufriendo. Desde luego, desde el Gobierno de España, lo comentaba antes el ministro del Interior, cuando hablamos de las emergencias de protección civil, hay tres fases. La primera es la de la prevención, la segunda es la de la respuesta y la tercera es la de la recuperación o reconstrucción. En la prevención, como ha hecho el presidente del Cabildo, quiero volver a agradecer el trabajo de la ciencia, de la aportación de la ciencia española, fundamental, fundamental, para que desde el plano político e institucional podamos responder con legitimación y con proporcionalidad a lo que ahora mismo se está sufriendo en la isla de La Palma. También la respuesta, y ahí quiero de nuevo primero garantizar a la ciudadanía de La Palma el que todos los recursos del Estado están a su disposición. También reconocer el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde los equipos de extinción, también el Ejército, la Unidad de Emergencias Militar. En definitiva, tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Y, posteriormente, la reconstrucción o la recuperación. Y ahí, de nuevo, como decía al principio...
Aquestes, com dèiem, són paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Mentrestant, nosaltres continuem amb més informació quan passen 19 minuts de les dues del migdia. I és que a casa nostra, Esquerra Republicana accepta la proposta de Junts per Catalunya de fer un front comú independentista per negociar els pressupostos generals de l'Estat. Judit Casellas, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Des d'Esquerra es mostren sorpresos que Junts per Catalunya s'obri a negociar els pressupostos de Madrid, quan l'any passat s'hi van negar taxativament. Tot i això, el partit està obert a estudiar consensos i punts d'acord, ho explica la portaveu del partit, Marta Vilalta.
Si Junts per Catalunya saber a poder formar part, a poder participar, a poder entrar en aquesta negociació, doncs som-hi, coordinem-nos, perquè segur que serem a forts en alguns de les demandes que fem. Però fins ara la posició de Junts per Catalunya no havia estat aquesta, sinó que s'havien exclòs d'aquesta negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Per tant, en parlarem, sí, intentarem coordinar-nos.
Esquerra segueix disposada a arribar a acords amb el govern espanyol per aprovar els comptes, tot i que també adverteix a Pedro Sánchez que molts dels ítems que havien pactat fa un any no s'han complert.
Gràcies, Judit. Això és tot de moment pel que fa Esquerra Republicana. Avui, si no m'equivoco, Judit, a més, hi ha també roda de premsa de Junts per Catalunya. És així, no? No sé si encara tenim a la Judit Casillas. No, la tenim, és igual. Avui també hi havia roda de premsa de Junts per Catalunya i estarem pendents també del que ha dit la part de Junts. En clau internacional, almenys 8 persones han mort a Rússia en un tiroteig a la Universitat de Perm, ciutat situada a 1.300 quilòmetres a l'est de Moscou. Anna.
L'autor dels trets és un estudiant de la universitat i ja ha estat detingut. A banda de les 8 víctimes mortals, 24 persones més han quedat ferides quan ha saltat per la finestra per fugir dels trets. Les autoritats russes han obert una investigació sobre els fets i per saber d'on ha tret la pistola l'autor del tiroteig.
I els 14 alcaldes del Baix Penedès s'han concentrat aquest matí a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar a la Generalitat més inversió i més infraestructures. Sílvia Muñoz, quines en són les seves demandes?
Els alcaldes volen mesures per lluitar contra l'atur, que ja supera el 20% de la població activa, bonificacions del 100 i del 50% dels peatges que encara tenen actius, millorar la connectivitat i freqüència del transport públic, incrementar els funcionaris en matèria de seguretat, sobretot. També exigeixen un model energètic de futur i que projectes com la darrera línia de molt alta tensió afectin a zones que encara conserven els seus estats naturals. El president del Consell Comarcal del Baix Penedès i l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, ha explicat que han lliurat un manifest amb el recull de totes aquestes demandes perquè entrin dins dels pressupostos generals de la Generalitat del 2022. Sans ha reclamat la urgència d'aquestes inversions al territori des de que totes les branques, sense cap excepció.
Jo penso que ha de ser una actuació immediata de tot, de totes les branques. Branca sanitària, branca social, la branca de seguretat a nivell de Mossos. Tenim dues parelles per donar abast a tota la comarca i això és totalment insuficient.
De tot plegat, precisament, en volem parlar a aquesta hora i en aquest programa i és per això que saludem a Jaume Casanyes. Ell és alcalde de Cunit i ha participat en tots aquests actes reivindicatius. Senyor Casanyes, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Deia, senyor Casanyes, que avui han protagonitzat aquesta concentració els alcaldes del Baix Penedès per posar sobre la taula una manca d'inversió històrica en la zona, no?
Sí, al final hem hagut d'actuar d'aquesta manera perquè vèiem que la nostra comarca estava ignorada en els pressupostos, ignorada en el desplegament de serveis, i la millor manera, més que manifestar-nos a la nostra comarca, era anar davant del Palau de la Generalitat i defensar els nostres interessos, defensar les nostres inversions i defensar els nostres ciutadans.
Penúltima comarca en inversió de sector públic, última comarca en inversions per habitant, penúltima comarca en funcionaris per cada 1.000 habitants. Són uns números més que preocupants?
Sí, però el que realment és preocupant és que no és aquest any, és que portem molts anys així i no hi ha hagut cap tipus de reacció per part del govern de la Generalitat. A mi el que em preocupa és més que res aquesta manca de reacció. O sigui, ja no sé què més és el que hem de fer, quines dades més hem de portar perquè, d'alguna manera, el govern reaccioni. I al final l'únic que ens queda és els 14 alcaldes des de la unitat anar a reclamar el que és nostre. I avui ha sigut el primer pas, no ens quedarem parats. I el que els hem dit tant al govern com als membres del Parlament és que en els propers pressupostos ho tinguin present, perquè l'excusa de que estan aprovats, de que ja estan aprovats, de que no podrem canviar res, no, escolta, abans que els feu, sapigueu que hem dit prou, ja n'hi ha prou, i que ara el que volem són fets. Fets i una discriminació positiva cap a la nostra comarca, que ens la mereixem.
Ara ens ho explicava una mica, senyor alcalde, que n'ha sortit de les converses que han mantingut avui amb alguns dels portaveus dels grups del Parlament?
Bé, per part del govern ens hem interpel·lat perquè d'aquí màxim 2 mesos puguem fer una reunió i poder posar sobre el full quines seran les primeres accions per revertir aquesta situació. I aquest és un compromís que ha agafat el secretari general d'Administracions Locals i en aquest sentit ens l'hem apuntat perquè així sigui. I, per altra banda, amb els presidents dels grups parlamentaris, el que hem comentat ha sigut la necessitat d'impulsar la taula del Baix Penedès, que ja estava aprovada la passada legislatura, i, sobretot, de tenir present el Baix Penedès a l'hora d'aixecar el braç quan s'aproven pressupostos, que, al final, qui aixeca el braç és còmplice i qui no l'aixeca també és còmplice. I el que volem és que tothom sigui còmplice del dinamisme i del progrés del Baix Penedès.
De fet, han dit aquests darrers dies alguns dels alcaldes del Baix Penedès que no és una cosa de partits, sinó que és una cosa d'inversió i de territori. Però, és clar, qui és al capdavant de les mateixes administracions que els obliden són els mateixos partits que es representen i que es presenten també a les municipals del Baix Penedès. Tenen prou veu a les executives de partit? I si és així, fins a quin punt?
Aquí és una miqueta el quid de la qüestió, el que comentes tu. Al final, avui hem anat tots els alcaldes a tots els partits. Al final, qui decideix el pressupost és el Parlament, que aixeca el braç i aprova una cosa o no aprova l'altra. I és un govern qui proposa els pressupostos. A partir d'aquí, hem de veure que ens facin cas. Que ens facin cas, i el que dius tu, l'únic que pot provocar que al final no ens facin cas és que si un és un polític responsable i està al servei de la seva ciutadania, es trobi orfe d'un partit a nivell nacional i acabi desenvolupant algunes propostes polítiques que vagin més enllà d'aquest esquema nacional. Jo espero que el Parlament es comprometi i el govern es comprometin a fer la feina que els hi toca. Som 100.000 baixpenedesencs i baixpenedesenques que formem part d'un país, i el que volem és que el govern d'aquest país ens tingui en compte, que són molts anys, quan dic molts, són molts anys, que ningú ens ha fet cas.
Per tant, en definitiva, senyor alcalde, estem parlant d'oblit. Té la sensació que el Baix Penedès és la comarca oblidada? I ho dic perquè moltes vegades s'ha parlat de Lleida, de la Segarra, de les Terres de l'Ebre. Catalunya sovint és Barcelona tant com Espanya és Madrid?
Segurament aquí tens tota la raó, hi hagi un problema de concepció territorial del país. I aquí ara interpel·lem el govern de la Generalitat, però heu de pensar que el Baix Penedès està immers en unes inèrcies metropolitanes, i va ser hora també que la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana prenguin també mesures de la seva responsabilitat. No podem ser el pati de darrere de Barcelona. Ens passen les mats, ens posen els abocadors, etcètera, etcètera, etcètera. El que hem de fer és que si Barcelona té un dinamisme i té uns recursos i té totes unes potencialitats, és també perquè darrere hi ha un territori amb el que es relaciona i amb el que interactua. I el que no pot ser que aquesta interacció i aquesta relació sigui només per les coses dolentes, i quan sigui per les coses bones ens limitem als termes municipals de la ciutat de Barcelona i o de l'àrea metropolitana. Al final aquí el territori és dinàmic, hi ha unes interaccions i les riqueses s'han de revertir amb tots els territoris que formen part de la interacció, igual que les problemàtiques. El que no pot ser és que només ens quedem amb les coses dolentes. I igual que demanem a la Generalitat que faci un pensament, haurem de també anar a parlar amb l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana perquè també facin un pensament. L'exemple més clar te'l poso amb la zonificació tarifària de l'ATM de Barcelona. A la nostra comarca en forma part, no tenim ni veu ni vot, i el preu per quilòmetre per desplaçar-se dins del Baix Penedès és el triple que desplaçar-se dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això té un perquè, i això hi ha una responsabilitat també, i el que diem és que siguem conscients de tots els problemes que tenim al Baix Penedès.
Deixi'm preguntar-li per últim, senyor Casanyes, perquè hi ha qui pugui pensar, i segurament si ho pensa, no sé si és perquè desconeix o no l'opinió pública del territori del qual estem parlant, per tant, del Baix Penedès, qualsevol persona pot pensar és que es queixen que no hi ha suficients inversions, que no hi ha suficient infraestructura, però els hi posen la mat i també diuen que no.
No, bueno, el tema de la mat no és una infraestructura ni una inversió, i el que no volem és que ens trinxin al nostre territori precisament per portar energia des de l'Aragó cap a Barcelona, un exemple més, no? Al final el beneficiat és Barcelona, però ens passa per aquí la mat. El que nosaltres volem és una inversió aïllada, el que nosaltres volem són plans de desenvolupament ocupacional, que som la comarca amb més atur, el que nosaltres volem són polítiques d'inversió i d'industrialització, en aquest cas que tinguin un retorn sostenible, una visió global. El que no pot ser és que ens colin aquí tots els gols i que al final nosaltres siguem el que et deia abans, el pati al darrere o un lloc qualsevol on posar coses. El que volem és ser el Baix Penedès i si tenim interacció amb depèn quins subjectes polítics, el que volem és que se'ns respecti.
Jaume Cassanyes, alcalde de Cunit, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i en aquest programa.
Gràcies a vosaltres, a disposar.
Dos quarts de tres de la tarda. Abans també ens ho explicava Ignasi Miranda, el Sense Distància de Ràdio Estel, qui ha protagonitzat també aquest migdia una trobada amb el recentment escollit nou abat de Montserrat, Manel Gasch, és la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Com a departament, nosaltres, amb totes aquelles actuacions que necessiti Montserrat fer, i necessiti el nostre acompanyament, el nostre suport, doncs el tindrà. Això li hem verbalitzat en el parabat, per exemple, en aquestes dues dates, o si considera doncs, alguna altra necessitat que tingui. Em consta també que el president de la Generalitat el va trucar per felicitar-lo, així com el president Puigdemont. Per tant, doncs, tothom està al costat de la muntanya i del que pugui necessitar.
La titular de Justícia, màxima responsable d'afers religiosos, ha visitat el nou abat de Montserrat a l'espera de la seva benedicció abacial en què prendrà possessió oficial de pare abat.
I en un altre ordre de coses, presó sense fiança per al conductor detingut per la mort de dos motoristes a l'A22 a Lleida aquest diumenge.
L'home de 38 anys va fugir després de provocar l'accident i donar positiu en alcohol i drogues. La causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent, un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol, omissió del deure de socors i delicte contra la seguretat vial.
A aquesta hora ja sabeu que saludem també els nostres germans d'Andorra. Ens traslladem fins a aquest país perquè els taxistes estan preocupats pel servei conegut com a autobús a la demanda. Olma Giró, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Per als taxistes d'Andorra, el bus a la demanda és un servei similar als taxis perquè la seva funció és anar a buscar i a deixar la persona d'un lloc en concret a un altre. I ara, amb l'arribada de la nova tarifa mensual per a l'autobús, els taxistes han mostrat la seva preocupació i això ho explica el periòdic d'Andorra.
Més notícies perquè les agències de viatges, el sector més pessimista sobre la recuperació d'Andorra, què diu, Olma?
Els estudis diuen que un 67% dels enquestats creu que els seus ingressos cauran el segon semestre en comparació amb el 2019. Aquestes són les dades que es desprenen de la tercera edició de l'enquesta sobre l'impacte econòmic de la Covid-19, on també es posa de manifest que la construcció és el grup que més espera créixer i que menys ha patit enguany.
I el govern andorrà ja ha decidit els terrenys que considera idonis per la zona franca, una àrea de fiscalitat especial per atreure empreses.
El que semblava una proposta a llarg termini destinada a contentar només l'opinió pública per l'atractiu evident que té una zona lliure d'impostos, ja té ubicació. Segons apunta el diari d'Andorra, s'ubicarà el terreny que ocupa actualment la Gossera, pràcticament a tocar amb el límit fronterer amb Espanya, una zona molt estratègica.
Gràcies, Olma. Gairebé 3 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Plana esportiva. I és que el Barça disputa aquesta nit contra el Granada el partit corresponent a la jornada 5 de la Lliga i ja es coneixien els homes que estan, ja es coneixen, de fet, els homes que estan a disposició de Koeman. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, el tècnic holandès recupera Serginho des després de la lesió que va patir el turmell i tot apunta que pot entrar avui a l'11 titular. Finalment, Ansu Fati no ha estat inclòs en la llista de convocats, tot i estar en la recta final de la seva recuperació i tenir el vistiplau dels metges per començar a disputar minuts. Com en el partit de Champions del passat dimarts, el tècnic holandès comptarà amb els joves del planter Iñaki Peña, Gavi i Valde. El Barça està obligat a guanyar aquesta nit a les 9 si no vol despenjar-se de la classificació que ara mateix lidera el Madrid després de guanyar aquest diumenge contra el València.
De fet, ens ho explicaves aquest matí, Xavi, en tots els butlletins. Koeman també està obligat a guanyar aquest partit si no vol ser pràcticament cessat de l'equip blaugrana.
Pràcticament cessat, potser no serà immediatament, però sí que estarà bastant a la corda fluixa perquè encara li quedaran dos partits més en pocs dies.
I el Granada tampoc arriba en un bon moment. L'equip dirigit pel català Robert Moreno només ha pogut sumar 2 punts de 12 possibles.
Malgrat aquests números, els blaugrana no poden badar si no volen repetir el resultat de l'última visita dels andalusos al Camp Nou, que va suposar, recordem, l'inici de l'adeu al títol de Lliga de la temporada passada.
Encara en futbol, dia de proves, el jugador de l'Espanyol, Aleix Vidal.
El migcampista va patir una esgarrifosa entrada en el partit d'ahir contra el Betis, que l'Espanyol va aconseguir empatar el temps afegit. El jugador català va rebre punts de sutura i aquest matí els metges ja estan fent proves, tot i que encara no ha transcendit l'abast de la lesió. L'Espanyol torna a tenir partit aquest dimecres contra l'Alavés a casa.
Pel que fa al futbol sala, aquesta tarda a les 5, la selecció espanyola disputa contra Angola l'últim partit de la fase de grups del Mundial.
Tot i que els vermells ja tenen el bitllet assegurat per als vuitens de final que es disputen divendres contra la República Txeca, Espanya quedarà primera de grup si aconsegueix puntuar en el partit d'aquesta tarda.
Més coses, perquè de seguida obrim cultura, però abans, Xavi, hem de premiar avui a l'espavilat del dia.
Doncs sí, perquè es tracta d'un home a qui han portat a judici per haver posat partit de futbol sense llicència en un bar de l'Hospitalet de l'Infant. L'amo del bar va emetre al seu local diversos partits de futbol corresponent a la Lliga Espanyola, la Champions i la Copa del Rei. Segons l'escrit d'acusació, l'home piratejava els partits amb un decodificador de televisió connectat a internet a través del router del seu local. L'acusat va utilitzar aquest sistema durant més de 3 mesos per emetre els partits sense pagar el servei i la fiscalia ara, per tant, li reclama només una multa de 1.000 euros.
Gràcies, Xavi. Anem cap a cultura. I avui encetem la secció de cultura parlant, evidentment, no podia ser d'una altra manera, dels Oscars de televisió, coneguts com els Premis Emmy. Amb aquest rap versionat de l'exitós Just a Friend, el conductor Cedric the Entertainer obria l'espectacle.
Ostres, Joan, comencem bé, no?, la secció de cultura avui.
Genial, genial, sí, sí, sí.
Tu, no sé per què, però fas com cara d'haver-te quedat mirant tota la gala dels Emmys avui, pot ser?
Pot no ser.
Pot no ser?
Pot no ser. M'agraden algunes de les sèries que hi surten, però no he vist els
Emmys. Ara en parlarem, no ens avancem. Jo també t'he de dir que tampoc m'he quedat desperta mirant els Emmys, perquè si no, no hi hagués hagut qui arribés a la ràdio. Les coses com són,
arribeu
Joan.
Arribeu d'hora, tot s'ha de dir.
Les coses com són.
M'ho deixes dir o no?
T'ho deixo dir.
L'equip d'informatius d'aquesta casa que arriba a 6:45 del matí, quan encara els carrers no estan posats a Radio Estela, per preparar
tot això. Quan tot és fosc.
I espera't que arribi l'hivern.
Para, no em posis de mal humor abans d'hora.
Per cert, que avui comença la tardor, ho sabeu, això, eh?
Ah, no? Avui comença la tardor?
A les 9:21 del vespre comença la tardor.
I t'he de dir que aquest matí ja es notava.
Espera, Xavi, que t'obrim el micro.
I t'he de dir que aquest matí ja es notava, 2:45.
Sí, eh? Feia fredor. Feia fredor. No et vull dir res a Torrelles de Llobregat.
Que
també.
Si feia fred, on fa fred? I aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel, vull posar una reclamació pública, per favor. Vull reivindicar-me, perquè necessito reivindicar-me. Agafaré una galipàndria als estudis de Ràdio Estel. Jo ho deixo dit. Si un dia no vinc perquè estic malalt, és per culpa de l'aire condicionat que hi ha als estudis.
Fem una cosa. Xavi, baixa amb temperatura, que jo estic passant calor.
Hola, bueno, hola. Continuem amb el que anàvem, no? Que eren els Emmys, Joan, que ens n'estem anant de les mans. Avui, el que et deia, tu fas cara d'haver vist els Emmys aquesta nit, jo no els he vist, però puc confirmar que aquesta 73a edició ha deixat clar els interessos dels acadèmics, que són ni més ni menys que la monarquia britànica, el futbol i els escacs. The Crown es corona, Ted Lasso goleja i Gambito de Dama fa jaque mate en l'última jugada.
Ens hem despertat metafòrics avui, Olma.
Això, Joan, és literatura contemporània del segle XXI. Bé, el que anaven, The Crown, la sèrie de Netflix és la gran triomfadora dels Premis Emmy. Se n'han dut ni més ni menys que 7, tots els que són més importants en la categoria dramàtica. Ted Lasso i Gambito de Dama són els altres guanyadors destacats. I no sé si tu has vist alguna de les temporades de The Crown.
Ui, parla amb Rafa Sanauja d'això, que sap que sóc un enamorat de The Crown.
Un enamorat, doncs...
Sí.
I què és el que més t'agrada?
Tot.
Tot, oh. Gran resposta, Joan.
T'agrada aquesta resposta de nen petit quan passen 8 minuts de 2:45 de la tarda?
Ara t'hauria de preguntar, i per què? Però, bueno, no entrarem en per què t'agrada The Crown.
No, són uns actors fabulosos, un guió brutal, Cal dir, és ficció. És ficció per tota aquella gent que es mira la sèrie com a documental de la Casa Reial Britànica i de tota la seva història. Ben bé no és la història fidedigna, és ficcionada, però s'hi assembla.
Recollim les paraules del gran expert cinematògraf que es diu Joan Trias.
Ara.
Jo potser m'hauré d'aplicar el consell perquè no l'he vista, però m'entren les ganes, almenys després d'haver guanyat 7 Emmys, alguna cosa bona tindrà, per no dir moltes. Però bé, que aquesta matinada s'ha pogut gaudir d'una gala dels Emmys que ha estat més similar a la que es va viure el 2019, abans de la pandèmia, que la de l'any passat, que la van batejar com a Pandemics, va ser tota online. Vull dir, aquest any almenys han pogut viure-ho de forma presencial, això sí, tots els assistents vacunats i ensenyant el seu carnet de vacunació, així que sembla ser que mica en mica anem prenent com la nova normalitat. I per cert, també, Joan, destacar que va ser una gala on es van marcar fites de gènere, com reconèixer per primera vegada el mateix any dues dones en categories de direcció de drama i comèdia, mica en mica, però sembla ser que anem avançant.
Ja sé que anem fatal de temps, de fet ara en Pau Massip que m'ho anava dient des de la peixera. Joan, avança que anem malament de temps, però deixa-m'ho dir també. Aquí en aquesta casa tots sabem fer de tot, com per exemple la seleccionadora musical de la casa, Maria Sierra Rodríguez, que ara m'enviava a través del mòbil i em deia, Joan, que sí, que canvia l'estació de l'any, passem de l'estiu a la tardor i serà a les 9 i 21 minuts, però del 22 de setembre, no d'avui.
Ai, que ens hem avançat, Joan?
Coses que passen. Això és l'edat, ja t'arribarà.
Això és l'edat.
Va, dels Oscars de la televisió, la gran trobada literària del panorama català, la setmana del llibre, i és que aquest diumenge ha tancat la seva 39a edició amb 50.000 visitants.
Sí, Joan, però també toca posar-nos serios, perquè tot i que les dades d'aquest any apunten que la facturació ha estat similar a la del 2019, recordem, abans de la pandèmia, quan es van superar els 500.000 euros, i tot i que també, en general, hi ha una satisfacció amb les dades registrades, el que més preocupa és que ha caigut en picat la venda de llibres de literatura infantil i juvenil. De totes formes, és cert que la valoració global és positiva, i en aquesta línia escoltem ara en Joan Carles Girbés, que és el president de la Fira.
Significa el doble dels que van venir en l'edició de l'any passat, també excepcional, al Moll de la Fusta, i per tant és una gran satisfacció doncs, veure que la gent respon a aquesta increïble oferta de llibre en català que tenim al sector.
I més coses, perquè la consellera de Justícia, en parlàvem tot just fa un moment, avui ha anat a veure el nou abat de Montserrat, Lourdes Ciuró, també va estar present a la presentació de l'edició catalana La noia de la capsa dels fils. Ciuró destaca que el testimoni de la Remei representa la veu de totes les dones víctimes de l'exili que van ser víctimes de la barbàrie. L'escoltem a aquesta hora.
En poques paraules, la Remei ens fa una fotografia clara de totes les dones víctimes d'aquell exili forçat. I que des del memorial, Remei, li garanteixo que tindrem un record per tantes i tantes dones que van lluitar durant la Guerra Civil per mantenir famílies, per estar al costat dels fills, per cuidar, i en definitiva també van ser unes de les grans damnificades de la guerra, sovint massa oblidades.
I encara per tancar la secció de cultura avui, un apunt molt breu, perquè ens volíem traslladar cap a la maternitat d'Elma, la Remei Oliva, l'última mare viva en totes les que van infantar a la maternitat d'Elma, amb 102 anys, a punt de fer-ne 103, ahir va tornar a la maternitat suïssa d'Elna per presentar l'edició en català de les seves memòries, La noia de la capsa dels fils, de la que ara parlàvem, Elma?
Exactament. De fet, és una bonica trobada, no?, repleta de memòria històrica al darrere, i les mateixes memòries, La noia de la capsa dels fils, el que fa és resseguir tot l'exili que va haver de viure la Remei quan només tenia 20 anys, aquell hivern del 1939, quan va haver de deixar la seva feina de modista de Badalona enrere, tots els seus somnis per fugir cap a França, on allà va passar 15 mesos als camps Argelers i Sant Cebrià, i on va parir també el seu primer fill, en Rubén, a la mateixa maternitat d'Elna, on ahir van a presentar la nova edició catalana de les seves memòries. I com ja sap, Joan, m'agrada moltíssim acabar les seccions de cultura amb alguna cançó, i de fet, coses de la vida, avui llegint, investigant sobre la maternitat d'Elna, m'ha complicat la curiositat a veure si hi havia alguna cançó dedicada a la maternitat. I evidentment ha estat així, i de fet puc escombrar cap a casa, perquè saps allò que dius? Els estels s'han alineat.
Va,
perquè
Mai millor dit.
He descobert la cançó del figuerenc Juanjo Bosch que canta la maternitat d'Elna i a l'exili. Es diu Cançó per Elna.
Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna franca i suïssa, l'altra cara de l'infern. Vaig perdre la vida a les platges d'Argelers. Ah, desvenut enmig de la sorra.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Tres minuts i mig que passen de tres quarts de tres de la tarda, aquesta hora que volem conèixer doncs, el que està passant a la xarxa. I entre el que està passant a la xarxa... Eva Cervera, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entre el que està passant a la xarxa, deia nosaltres que avui hem fet una enquesta que anirem, per cert, fent cada dia, que és el que preguntàvem avui.
Doncs avui preguntàvem... Ui, espera't un moment, Joan.
3, 2, 1...
Sí, no.
Avui preguntàvem per l'oci nocturn,
La miraré bé perquè, clar, venia jo aquí de memòria, saps? I dic no.
I nos hemos sobrado.
He crescut una mica. A veure, preguntàvem, estaries d'acord amb l'obertura de l'oci nocturn a Catalunya?
Ai.
Respostes. Sí, però parcialment, no. Aquestes seran les opcions, no? Doncs un 21% dels oients han dit que sí, però parcialment, un 7% que no, i l'opció majoritària és el sí, amb un 71%.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, perquè jo crec que amb aquests resultats sí que podem deduir que els oients sí que atribueixen, si més no, part del cas nocturn al carrer, o com el del botellot de la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs a aquest tancament, no?, a aquestes restriccions tan dures de l'oci nocturn.
Eva Cervera, moltíssimes gràcies. Que sapigueu que l'Eva Cervera, junt amb la Maria José, que també intervé al programa de la tarda amb Rafa Sanahuja, aquest Camins que cada dia també ens porta l'actualitat més social, l'actualitat més religiosa, doncs són les encarregades de portar les xarxes socials de Ràdio Estel, i déu-n'hi-do la feina que esteu tenint últimament, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, però encantades, eh?
Sí?
Sí.
Escolta, benvinguda a Ràdio Estel, i tindrem aquí cada dia per dir-nos, si més no, aquests resultats de l'enquesta que us oferim també des d'aquest programa, que és l'Estel Migdia. Eva, gràcies.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I un dia com avui també volem saber efemèrides en aquest programa, per què no?
Vols saber efemèrides després de dir que avui començava la tardor, Joan? Per favor, jo crec que és el moment de demanar perdó als teus oients.
Ara m'has agradat, home.
No, demana perdó, perquè veritat. Ara has fet falses esperances.
És veritat. Disculpes mil a tots els oients, els que els hi he fet pensar que avui...
Era el solstici de la tardor. Jo entenc que amb
aquest... Solstici, eh?
Home, no es diu solstici?
Sí.
Anna,
no m'ha agradat la paraula absolutament tècnica.
Si es parla, es parla bé, Joan.
Ara.
Si es fa bé, no? Sí, saps sí, què sí, vam sí. fer bé fa 55 anys?
Ui, fa 55 anys.
Exactament, no, fa 55 anys.
Aquest equip d'informatius em té a mi per molt gran, eh?
No, a veure...
Saps què va passar fa 55 anys? No. Sé que el 71, per exemple, va explotar... Ho sabies tu, això, què va passar el 1971?
A veure, el 1971, si no em determines un mes, van passar moltes coses.
Dóna'm una pista, Canàries.
Canàries? Un volcà? Toma! Però, a veure...
El mateix que ara.
No va dir, però quin mes era, això, ho saps o no?
No sé.
Molt malament, Joan. Sí, ara m'he quedat amb les ganes, l'haurem de buscar, i demà començarem el programa dient que quin mes i quin dia exactament va ser.
Segurament seria el solstici de tardor.
Però, bueno, vols saber què va passar fa 55 anys o no? Perquè, clar, estem aquí...
Som-hi.
Doncs fa exactament 55 anys, el 1966, per aquells que porten una mica més malament el càlcul, i m'incloc, també, George Harrison, guitarrista dels Beatles, va fer el seu primer viatge a l'Índia, i allà va ser on va aprendre a tocar la guitarra, la citra i aquestes coses, i també on va començar el seu camí de la meditació transcendental, que m'encanta aquesta paraula. I això que ara sonarà a partir d'ara és Give Me Love, que és la cançó també dels mateixos Beatles... per acabar també una mica amb bon gust d'oïda, no?
Sí? Va, som-hi. Sí. Espera, ara. Sí. Mira com sona.
Life, keep me free from birth, give me hope, help me A Ràdio Estel, Estel Migdia.
3 minuts i arribarem a les 3 del migdia. Abans d'arribar-hi, però, us dèiem, pendents del que es digui a la seu de Junts per Catalunya després que avui hagi parlat Esquerra. De fet, ha parlat Marta Vilalta. Judit Casellas, què tal? Bona tarda, no?
Bona tarda.
També ho ha fet Junts per Catalunya?
Sí, ho ha fet Elsa Artadi, la portaveu del partit, i ha vinculat la negociació dels pressupostos generals de l'Estat al fet que hi hagi avenços en l'autodeterminació i l'amnistia. En aquesta roda de premsa, després de la reunió executiva del partit, Artadi ha insistit que hi ha d'haver un front comú de l'independentisme al Congrés per afrontar conjuntament la negociació i fer-se forts a Madrid. Segons diu Artadi, la negociació dels comptes és una de les poques eines que ara mateix té l'independentisme per fer front a l'Estat.
Per tant, Judit, si no m'equivoco, a aquesta hora Esquerra Republicana proposa fer front comú pels pressupostos i des de Junts els hi contesten que sí, mentre s'avanci l'autodeterminació.
Al revés. Junts per Catalunya fa la proposta. Junts per Catalunya fa aquesta proposta i Esquerra els hi respon que sí. Per tant, a hores d'ara, podríem dir que els dos partits han dit que sí en aquest front comú per negociar els comptes a l'Estat.
Gràcies, Judit Casellas. Ens quedem amb aquesta notícia a última hora. Toni Marín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Avui ho fem al revés, això, eh?
Ho tornarem a fer en la mateixa direcció d'aquí a pocs minuts.
D'aquí poquet. Què ens porteu al programa d'avui?
Doncs d'entrada parlarem d'aquesta notícia, però serà després que fem un cop d'ull realment a la gran notícia del dia. Estem del tot impressionats amb les imatges que ens arriben des de La Palma. Tindrem testimonis colpidors de persones que han hagut de sortir de casa seva buscant la seguretat, que això sí, sembla garantida per part de tots els ciutadans que viuen a l'illa de La Palma. Lògicament, anirem a entendre una mica el perquè d'aquesta situació. Estarà amb nosaltres un vulcanòleg. I després de les 5 de la tarda, ens aproparem a un tema que realment ens preocupa. Segons un estudi recent del 2021, del mes de febrer, un de cada 5 nens és víctima d'assetjament escolar. Què tenen en comú Hola, soy Edu, Feliz Navidad i el Primo de Zumosol? Doncs que al darrere d'aquestes persones tan conegudes hi ha dos nens que van patir seriosos assetjaments. Avui estaran els dos en aquest programa a partir de les 5 en punt de la tarda, en un dia en el que continuarem amb l'escola de pares i farem moltes altres coses, com per exemple recordar que tal setmana com aquesta, però fa uns quants anys, assistíem al comiat del món de la sort professional del famós Àlex Corretja, que també visitarà avui el Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel.
Interessantíssims temes amb Toni Marín i tot el seu equip. El Tot anirà bé. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, a les 2 del migdia i fins les 3. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.